Les dues en punt, comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Adriana Arroyo.
La que portarà el Sabadell a jugar-se la vida contra el Lleida Esportiu ja ha començat. Avui els arlequinats han tornat a la feina, deixant enrere ja la decepció de Badalona i centrats en sumar d'una vegada per totes els 3 punts. Serà l'estrena d'Antoni Hidalgo a casa seva, de fet, a la nova Creu Alta, i com dèiem ahir, s'espera que sigui amb l'esquema tàctic que ja va estrenar el de Canovelles, el nou municipal de Badalona, i que va agradar, malgrat la derrota als jugadors. Ahir vam escoltar Turó i Gato lluant-lo. Avui qui ha parlat és un coneixedor de la matèria i de la causa, d'entrada perquè és un dels afectats. Òscar Rubio sempre ha estat un lateral de llarg recorregut i ara, actuant com a carriler dret en fase ofensiva, té potser més metres encara per tirar endavant, però també pels seus orígens. Fill d'un altre clàssic, Miguel Rubio, lleidatà de naixement i ex de Lleida Esportiu, coneix de sobres la casa, coneix de sobres el rival i sabrà a la perfecció com arriben els de la terra ferma a la nova Creu Alta, que serà també amb un pèl de turbulències. El defensa espera que aquesta setmana, amb uns dies més de rodatge de pel mig, la nova estructura estigui més assimilada per la plantilla. I és que 6 partits pel final i, a més, amb tants duels directes de pel mig, amb el Sabadell també dins la zona de descens, ara ja no queda marge.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
I passa per les mans del Toni González al control de so.
Què es comenta a la recepció?
Escoltarem les paraules en roda de premsa d'Òscar Rubio, que ha passat fa tot just uns minutets per aquella sala de la nova Creu Alta, la Miguel Quereda. Buscarem ex del Sabadell i del Lleida Esportiu. Tindrem una dosi per nostàlgics amb el millor any arlequinat, natació, pàdel, bicicleta de muntanya, handbol o tennis taula, entre d'altres.
I fora de l'hotel?
El Barcelona visita aquesta nit Old Trafford a l'anada dels quarts de final de la Lliga de Campions. Ousmane Dembélé ha rebut l'alta mèdica i està disponible per aquest partit contra el United. El duel arrenca a les 9 a Manchester, igual que l'Ajax Juventus a Amsterdam, amb Cristiano Ronaldo també a punt. Ahir el Liverpool va fer un pas de gegant per ser semifinalista, superant per 2-0 el Porto, i el Tottenham va guanyar 1-0 al City amb un gol del coreà Son i un penal fallat per el City, aturat per Hugo Lloris.
Han parlat en les últimes hores
Gerard Piqué, repassant els principals perills del United.
M'imagino un partit en el qual tindrem la pilota, o almenys això intentarem, tenir el control de la possessió, que ells intentaran sortir a la contra. Són a dalt jugadors molt ràpids i forts, com el Rashford, el Lukaku, i tindrem que estar molt pendents de les vigilàncies, de les jugades d'estratègia, dels corners, dels centros. Ells, al ser un equip anglès, doncs, ja et dic, són alts, forts, aprofitaran qualsevol jugada d'estratègia.
I a les xarxes socials.
Les fotografies i vídeos de la nova mascota del club, el Clubi, que avui ha estat presentat i que podeu trobar tant al Twitter del propi Natació Sabadell com també al nostre, el de Ràdio Sabadell.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant un extremeny, un exarlequinat com és Juan Carlos Mejías.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
Per sobre de les dues, entrem en matèria el dia que ha tornat els entrenaments al Centre d'Esport Sabadell. La primera setmana, podríem dir ja normal, d'Antonio Hidalgo, després d'una ben atapeïda de presentacions, primers entrenaments, vinguda des de Xipre, etcètera, etcètera, malauradament conclosa amb la derrota a Badalona. La setmana de l'estrena a casa del tècnic de Canovelles, la setmana que tot ha de començar a girar cap a una altra direcció i el Sabadell ha de treure el cap de la part baixa de la taula. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Bona tarda, Adri.
Centrat ja en el Lleida?
Centradíssim en el Lleida.
Avui has passat per la roda de premsa de l'Òscar Rubio. Una persona que, clar, si ahir parlàvem d'estructures tàctiques, de figures de carrilers amb Josu i amb ell, és una peça clau en aquest esquema d'Antonio Hidalgo. Si pensem en el rival d'aquesta setmana, sap el que és quedar-se a un penal, malauradament per ell, fallat per Òscar Rubio, de pujar a segona divisió A amb el Lleida Esportiu. Ell és lleidatà, ex d'un mite de la Unió Esportiva Lleida, que no pas Lleida Esportiu. Vaja, una persona idònia avui per passar per la sala de premsa.
I d'això en parlarem després. Però si et sembla, Adri, comencem pel principi, i al principi podríem començar, doncs, per rematar el partit de Badalona, l'estrena amb derrota d'Antonio Hidalgo per 2-0. Quan se li ha preguntat a Òscar Rubio què s'ha de millorar respecte a Badalona, doncs no ha volgut parlar tampoc de l'arbitratge, que és evident que va perjudicar el Sabadell, sinó que s'ha mirat al propi equip, que creu que ha de deixar de cometre ja els errors si no vol cometre més ensopegades i allargar aquesta ratxa que ja és, recordem, de 11 jornades consecutives sense que el Sabadell aconsegueixi guanyar.
El primer gol, pues, més que mèrit seu, va ser de mèrit nostre, no? I potser jo crec que en línies generals l'equip va fer un molt bon partit, però bueno, en aquests moments puntuals, pues, ens penalitzen molt, no? I ja t'he dit, hem de tindre un partit d'aquestos de no cometre zero errors, no?
Doncs queda claríssim, ho dèiem en començar la setmana, ho dèiem durant la retransmissió, l'errada de Migui va ser clamorosa en la sessió enrere amb el cap i va permetre al Badalona fer l'1-0 i evidentment doncs, va ser també un factor clau a l'hora d'entendre i analitzar aquesta derrota a Badalona. L'altre, com dèiem, hem escoltat ja Manuel Gatto, a Arturo, sobre aquest sistema diferent, peculiar, que ha canviat respecte del que estàvem acostumats aquí a Sabadell, i avui era prou important conèixer l'opinió també de l'Òscar Rubio, sobretot perquè, com diem, és una de les peces importantíssimes. Per exemple, el Badalona va actuar com a lateral en el 4-4-2 a l'hora de defensar, però després guanyava uns quants metres, jugava com a carriler esglaonat dels tres centrals i a l'alçada dels pivots, i per tant intentant donar profunditat des de la banda. Com ho veu el lleidatà?
Seria estrany que... Imagina't que diu, no m'agrada el sistema introduït per entendre
algo.
Però sí que ha sigut clar, eh? Ha dit, com molts dels companys que recordaves, Adri, que ell se sent còmode, que no és el primer cop que juga amb aquest sistema. Això sí, ha reconegut que també amb un canvi tan radical respecte a com jugava Kiko Ramírez, doncs són canvis que costen d'assimilar, però que espera que ja estiguin a punt de cara al partit contra el Lleida.
No és la primera vegada que jugo amb aquest sistema i la veritat és que me sento cómodo y ya te digo, al final lo importante es la idea que sigue, pues todos están convencidos de la idea y está claro que es un cambio muy radical, no, de cómo veníamos jugando, es un otro tipo de sistema que ha arribat amb noves idees i que és molta informació i que costa assimilar-la, però jo crec que en una setmana l'equip pues, ho ha entès molt bé i jo crec que de mica en mica segur que per al pròxim partit pues, ho tindrem encara més millor assimilat.
Doncs uns quants entrenaments més, començant pel que hi ha hagut aquest matí. Com dèiem, demà serà porta tancada la nova Creu Alta i així fins que arribi diumenge a la cita a les 5 de la tarda, més rodatge per assimilar, diu Òscar Rubio, aquesta nova estructura. També ha parlat del seu exequip, del Lleida Esportiu.
Ha parlat del seu exequip, ha recordat que és l'equip on es va formar, que ha reconegut que sempre té un sentiment especial quan juga contra el Lleida. El millor que podem fer, Adri, és escoltar-lo parlar del seu exequip, això sí, afirmant que hi ha una cosa més important més enllà dels sentiments.
Sempre és especial, no? Jo me vaig formar allí, vaig passar per totes les categories inferiors, després vaig jugar en dues etapes diferents al primer equip i a més sempre és un partit especial perquè he viscut tota la vida allí i soc d'allà. Però bueno, més important que el sentiment és que nosaltres pues, arribem molt necessitats, necessitem una victòria i l'important és això, que ens surti un bon partit i aconseguís tres punts.
Doncs els sentiments que van per una banda, per l'altra, evidentment, les angoixes, les necessitats i, al cap i a la fi, doncs, el que és una situació límit pel centre d'esport Sabadell i que toca corregir-la d'entrada contra el Lleida Esportiu. Un Lleida Esportiu que hem anat explicant-ho al llarg de la setmana. La veritat és que és ben curiós tot el que s'ha viscut també a la terra ferma, al Segrià, I la veritat és que, bé, sorprèn una miqueta des de la distància, no? Perquè hem anat comentant-ho i no voldria fer-me pesat, però Joan Carles Oliva va dir que marxava si no guanyaven a l'Egea, no és que no guanyessin, sinó que directament van perdre el camp d'esports. Ahir va ser jornada de moltes reunions. Després que, doncs això, que plantegés teòricament la seva marxa i d'haver dirigit fins i tot un entrenament després d'haver perdut aquell partit. I avui hi ha hagut roda de premsa, per exemple, ja que el citàvem ahir, un tuit d'ara fa 10 minutets del Dani Badia, del company de Catalunya Ràdio, que deia: el Lleida Esportiu ha escenificat la continuïtat de Joan Carles Oliva com a entrenador. Diu que no li van acceptar aquesta dimissió. El president Albert Esteve i el capità Albi Estegui també han parlat d'unió perquè encara veuen opcions de play-off. Per tant, dimissió sobre la taula que no va ser acceptada a les portes de venir la nova Creu Alta. Clima mogudet, també, al Segrià.
Tu, Adri, que tens millor memòria, jo no sé quan fa que el Sabadell no s'enfronta a un equip que arribi amb una
dinàmica negativa. Demà en parlarem al programa, però tirant de memòria, mínim mes i mig, mínim.
És que fixa't que encara que s'enfrontin contra equips de la part baixa, sempre parlem d'equips
sí,
que estan creixent.
Atlético Levante, sí.
En tot cas, Òscar Rubió diu que no se'n refia, perquè al final, tot i que el Lleida porti 6 jornades seguides sense guanyar, i en aquestes només ha marcat un gol, l'equip és cinquè, encara té opcions de playoff, i per tot això, Rubió no se'n refia del seu ex-equip.
Jo crec que un equip quan arriba ferit és encara més perillós, i si ho penséssim d'una altra manera jo crec que ens equivocaríem. Jo espero el millor Lleida, i si volem treure algo positiu, pues tindrem que seguir en la dinàmica una mica de la segona part de Badalona, no? Fegant aquesta intensitat, aquest plus extra, i lluitar des del primer minut fins al final.
Per cert, que no ha volgut fer massa càlculs, no, l'Òscar Rubio, sobre quan s'ha de sumar per sortir d'aquí de la part baixa?
No ha volgut ni tan sols pensar quants punts tindran els rivals, quan se li sumin els punts contra l'Ontinyent, etc, etc. Ell simplement ha dit que es vol centrar en Lleida, que l'important és el que faci l'equip, que ha de guanyar aquest diumenge per donar un pas cap a la salvació, i ja està, no vol mirar el de més.
Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara, Adri.
Portes giratòries. Tot i ser un club de recent creació, ja són uns quants els que han passat pel Lleida Esportiu i també pel Sabadell. El propi Òscar Rubio, ara l'escoltàvem, que juga al Sabadell i havia estat al Lleida en el seu dia. També a la inversa, la primera volta vam saludar a Marc Martínez, el migcampista, i ara mateix també és company seu al vestidor del camp d'esports, al punta Juan Tortuño. L'any passat, per exemple, ja vam parlar amb Ramon Verdú o amb Miquel Azparren, i hi ha més noms. Toni Celigrat, per exemple, exentrenador dels dos. David Forniés, Cheikh Saad, que va estar a prova aquí a Sabadell, qui avui ha comparegut en roda de premsa, com deia, Òscar Rubió, i també el nostre pròxim protagonista. Ell és Juan Osado.
Sorgit del futbol base del Nàstic, el tarragoní Juan Osado va treure el cap a la Pobla de Mafumet l'any 2008. Aquell any va debutar a segona A amb el primer equip grana, jugant un minut al nou estadi contra el Sevilla Atlético. Un any després, amb 20 anys, va marxar al Logroñés, on l'atacant va estar-se dues temporades i mitja. El seu primer any a les Gaunes va ser el més prolífic d'Osado pel que fa als registres golejadors, anotant 7 dianes. A mitja campanya del tercer any a La Rioja, el tarragoní va tornar a Catalunya fitxant per l'Ospi, on va viure també un dels seus millors moments. I és que vestint la samarreta de la franja vermella, Osado es va proclamar campió de la Lliga 2012-2013 amb Miguel Álvarez d'entrenador, i tenint de companys jugadors com Cravioto, Valentín, Juan Manuel Viale, Iván Jamuch o Alberto Manga. Després de caure l'eliminatòria de campions contra el Tenerife, els riberencs van eliminar el Caudal, però van quedar-se sense ascens davant l'Eibar. De l'Hospitalet a Lleida, Osado va signar per l'equip del Camp d'Esports l'any 2013 i va militar 2 anys al conjunt de la Terra Ferma, el primer a les ordres de Toni Celigrat i el segon d'Imanol Idiáquez, qui va ser més tard el primer entrenador d'Antonio Hidalgo a l'Arnaca. El primer any els de Segrià van pujar a play-off i el segon es van quedar a les portes. Així aterra l'any 2015 al centre d'esports en la primera campanya del conjunt arlequinat a segona B i amb Miguel Álvarez a la banqueta sabadellenca. Osado va disputar 19 partits amb la samarreta arlequinada i va fer un gol precisament contra la Pobla de Mafumet. En total, Juan Osado té al seu currículum 187 partits i 26 gols a segona B. Del Sabadell al tarragoní va tornar cap a la seva terra per signar per l'Escó de tercera divisió, on fa un any i mig, amb tot just 28 anys, va decidir deixar el futbol per centrar-se en altres coses.
Com va la vida, Juan Osado? Bona tarda.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Fora del futbol, desvinculat d'aquest esport, es troba a faltar o què?
Bueno, de vez en cuando sí que he hecho en falta, ¿no? Y sobre todo pues cuando hablo con excompañeros.
És que et vas retirar molt jove, eh?
Bueno, tampoco diría retirar porque todavía...
O deixar-ho de banda, com a mínim, sí.
Eso es. Todavía tengo ahí el gusanillo de vez en cuando, y si alguna vez tengo la oportunidad de volver a jugar, aunque sea de forma amateur, yo creo que volveré.
O sigui, creus que en qüestió de... No sé, t'has marcat algun termini, un any, dos o...
No, simplemente pues había un momento en mi vida que la motivación era la que tenía que tener para seguir jugando. Y bueno, pues cuando vuelva esa motivación, esa ganas de volver a jugar, pues ya mira a ver dónde me ubico.
Els dimecres recordem les etapes dels nostres protagonistes als dos clubs. Comencem amb el teu cas pel Lleida Esportiu, si et sembla. Dos anys que suposo que són de bons records esportius, no? Com, no sé com el recordes, un playoff i un que gairebé vau fregar-lo però vau acabar cinquens.
Sí, la verdad que el primer año allí en Lleida pues fue un año de adaptación, ¿no? De mí hablo. Y fue un año muy bueno porque nos metimos en playoff y en la segunda ronda nos eliminó el Leganés. O sea, equipo que luego subió. Y sí que es verdad que el segundo año pues parecía que el equipo iba mejor, que iba a tirar para arriba, pero en las últimas jornadas pues pinchamos un poco y al final no conseguimos el objetivo.
No sé si és un mirall amb el que està passant aquesta temporada, perquè també està cinquè després d'haver estat unes quantes jornades dins de la zona de play-off, però és cert que el Lleida Esportiu porta ja moltes temporades vorejant la part alta, jugant play-off, però no hi ha manera de descendir. No sé si allà notaves aquest punt de, no sé si dir frustració, però sí aquell punt d'haver-ho fregat amb els dits i que no hi ha manera.
Bueno, allí sempre la gente, ¿no? La afición y bueno, y el equipo ha sido muy exigente. Siempre ha querido jugar el playoff, siempre ha querido subir, se han quedado las puertas, el día de Sevilla el Atlético se quedaron muy cerca. Y bueno, pues ahora sí que es verdad que tiene una racha de, no sé si son 5 partidos seguidos y 4 derrotas y un empate. Y bueno, pues eso va a haber mando al equipo, ¿no? Que sí que se veía arriba, pero ahora que están ahí en quinta posición, pues imagino que querrán reengancharse.
M'havies dit que no seguies molt al futbol, però veig que sí que continues mirant de tant en quant, per això?
Bueno, de vez en cuando se sigue mirando, claro que sí, además equipos pues donde está jugando.
Aquí a Sabadell, et pregunto per la teva etapa també per aquí, clar, coincidies amb molta gent que havies estat amb ells a l'Hospitalet, començant per l'entrenador, i al final tots ens vam quedar amb una sensació de projecte mitges, no?, aquella temporada.
Sí, que es verdad que se empezó con un proyecto de largo, ¿no?, de un par de años, 3 años, pero sí que es verdad que el bloque que había éramos jugadores con experiencia en segunda B, experiencia en playoff, nos conocíamos de antes, y bueno, yo creo que ese año, pues no habernos metido en playoff, pues no fue lo que pensábamos.
Al final, aquella temporada sempre s'ha dit com a mínim aquí a Sabadell que si hagués tingut continuïtat del projecte, perquè després va venir el tema del problema financer, econòmic, però sempre s'ha dit que després d'aquella setena posició, un any més d'aquell bloc hagués donat els seus fruits. Tu també ho creus o no?
Sí, puede ser, pero son todo especulaciones y ya no se puede saber, ¿no? Son especulaciones que se hacen y ya está. Pero sí que es verdad que la primera parte de la temporada hasta Navidades el equipo rendía bien. Y luego, pues lo que tú dices, por tema de impagos y tal, pues no sé si la gente pues nos afectó demasiado, pero sí que se vio un bajón en el equipo.
Acabo preguntando para el present. Fuera del fútbol, ¿cómo es la vida del Juan Osado?
Pues bueno, una vida totalmente diferente, ¿no? Ahora mismo estoy trabajando en el aeropuerto de Reus, de vigilante, y bueno, pues aparte de que ahora mismo no estoy haciendo fútbol, me he apuntado al CrossFit y ahí estoy.
Més fort que el vinagre, perquè clar, anem seguint-te a través de les xarxes socials i és increïble com estàs.
Bueno, algo ha cambiado el cuerpo, la verdad que sí. Bueno, llevo un añito y la verdad que estoy muy contento y es un deporte que me llamó mucho la atención desde el primer momento que lo probé y la verdad que estoy muy bien.
I clar, el CrossFit, arribes després de deixar el futbol, no el coneixies abans?
No, la verdad que era bastante escéptico en este deporte. Lo miraba y digo, esta gente, pues no sé, levantando tanto peso y tal, al final acabarán machacándose. Pero la verdad que para nada.
Sigue enganchat, llavors.
Sí, des del primer dia. Des del primer dia que ho prové, estoy enganchado.
Doncs Juan Osado, ex del Lleida, ex del Sabadell, ara mateix a l'espera d'un nou projecte, però allunyat del món del futbol, com deies, treballant a l'aeroport de Reus. Ara tiro de memòria, però diria que un altre exarlequinat, Roberto Morales, estava treballant també a l'aeroport, aquí al Prat i no a Reus, però ja és curiós, dos jugadors que han passat per Sabadell i que treballen d'una manera o una altra a l'aeroport. Cuida't molt, a continuar igual de fort i de dur amb el CrossFit i a veure si surt una oportunitat. Una abraçada.
Muy bien, muchas gracias. Un abrazo a todos.
Hola, sóc Aleix Coc, jugador del Centre d'Esports Sabadell i us recomano escoltar l'Hotel Suís cada dia de dilluns a divendres a Ràdio Sabadell.
Un hotel suís en el qual, com gairebé cada dimecres, i gairebé heu d'assaborir molt aquest i el de la setmana vinent perquè ja són els últims, recordem com va anar la temporada d'ara fa 50 anys quan el Sabadell va ser quart. Atenció, perquè el Centre d'Esports tal setmana com aquesta, però de fa mig segle, rebia ni més ni menys que el Barça.
El millor any arlequinat. records de la temporada a la qual el centre d'esports va acabar quart a primera divisió.
L'any 68-69, equips com el València, l'Atlético, la Real Societat, el Deportivo, l'Atlètic Club o l'Espanyol van acabar per darrere del Sabadell.
11 de joc de la segona meitat, contra de manual del centre d'esports, arriba Ortuño des de la banda dreta, marxa de la seva marca, la posa ras al cor de l'àrea, lliure marca, remata del José Luis Gardón, gol del Sabadell!
L'equip arlequinat va ser quart amb 32 punts, només superat pel campió, el Real Madrid, per les Palmes i el Barça. Mig segle després, recordem jornada a jornada el que és, números en mà, el millor any de la centenària història arlequinada.
El 13 d'abril del 1969, la nova Creu Alta baixava el taló d'aquella històrica temporada amb un partidàs. El Barcelona, tercer classificat, tenia pràcticament impossible ser segon o caure a la quarta plaça. De fet, els blaugrana estaven més centrats en la tornada de les semifinals de la Recopa, que es disputava 6 dies més tard contra el Colònia. El centre d'esports, en canvi, tenia 2 punts de marge respecte a un grup de 3 equips que amenaçaven la seva plaça de Copa de Fires. Pasieguito va presentar una formació amb Pepe Martínez, Isidro, Pini, Arnal, Frígols, Muñoz, Ortuño, Montesinos, Seminario, Garzón i Lluís Pujol, l'home en el qual estaven centrades totes les mirades. Als seus 21 anys, l'extrem esquerre cedit pel Barça s'acomiadava de la nova Creu Alta sent un dels homes més destacats d'aquella campanya amb 8 gols. De fet, la posterior Copa del Generalísimo l'acabaria jugant amb el conjunt blaugrana. Els primers minuts de partit van ser frenètics. El Barça va posar a prova Pepe Martínez en més d'una ocasió. No obstant això, va ser el Sabadell qui va gaudir de l'acció més clara i més polèmica de l'enfrontament. En el 14, el col·legiat Gardeazábal Garay anul·lava un gol d'Ortuño per fora de joc posicional de Seminario, que no havia intervingut en l'acció. A poc a poc, el partit va anar perdent revolucions, conscients tots dos equips, que un a la Lliga ja havia complert l'objectiu i l'altre que encara havia de jugar semifinals europees. Les cròniques recullen una gran actuació de Carles Reixac, qui als seus 22 anys estava a punt de debutar amb la selecció. Al final, el marcador no es movia i després de 15 partits a la nova Creu Alta, el centre d'esports Sabadell acabava amb unes xifres de 8 victòries, 6 empats i una única derrota. A més, un cop acabat el partit, Pasieguito confirmava davant els mitjans la seva renovació amb el conjunt arlequinat. De fet, durant la setmana ja s'havia estat parlant de possibles fitxatges com el del capità de l'Atlètic, Koldo Aguirre, que al final es va fer realitat. La penúltima jornada tornava a ser propícia. Amb les derrotes de l'Atlético i el Depor, el València i la Real Sociedad es quedaven com a únics dos equips capaços de superar el Sabadell a la darrera jornada. La setmana que ve tancarem el millor any arlequinat amb la visita a Pontevedra.
Secció feta amb la col·laboració de la Comissió de la Memòria Històrica del Centre d'Esports Sabadell.
Portàvem molt temps sense...
La secció del millor any arrequinat, com sempre, amb el Pau Vituri. No deixem el futbol, baixem ara a la segona catalana. Tornem al 2019 perquè el Sabadell ve ha tornat a superar la sabadellenca. La classificació, l'equip arlequinat és 11 amb 41 punts i el taronja 12 amb un de menys, 40. Els dos distanciats en 11 i 12 punts, respectivament, sobre la zona de perill. Final de Lliga tranquil, per tant, el que esperen tots dos després del triomf dels arlequinats del filial del Sabadell per 3-1 contra el Juan 23, que trencava una ratxa de 7 jornades sense a guanyar. Marc Pilar, autor d'un doblet contra els terrassencs, creu que haver guanyat un rival de la part baixa i haver trencat també aquesta dinàmica negativa serà clau i servirà de punt d'inflexió.
Portava molt temps sense guanyar, que al final era l'objectiu d'aquestes últimes setmanes, intentar trencar la dinàmica aquesta negativa que portàvem amb tot el que arrastrem de fa temps i de més. I una mica més, jo crec que això serà un punt d'inflexió ja per el que queda de temporada, per anar intentant acabar amunt, ja que la dinàmica ja trapa d'això era molt dolenta, i trencar, que sigui un punt d'inflexió d'aquí al que queda temporada, per seguir cap endavant.
Amb els dos gols anotats diumenge, Pilar suma ja 5 gols en la mitja temporada que porta el filial del Sabadell. En certa manera, podríem dir que ha recollit el testimoni de Xavi Cencillo, que va marxar al mercat d'hivern després d'haver anotat 10 gols a la primera part de la temporada. Tot i així, el de Mollet no creu que sigui el seu recanvi natural.
Jo crec que és un perfil diferent, però sí, Xavi és molt amic meu, a part, quan jo vaig arribar a mitja temporada i s'anava just, i bueno, crec que és un perfil diferent, però bueno, avui m'ha tocat també com el dia, la setmana que ve li pot tocar un altre, i i bueno, per ajudar l'equip. Al final estem per això.
Aquest dissabte a les 5, el conjunt entrenat per Pablo Becerril visitarà el Matadepera, un terreny de joc peculiar, molt estret i on hauran d'estar amb els 5 sentits posats, donades les dimensions del camp, fins i tot sent més pràctic, segons ha dit Marc Pilar. El Matadepera és 15è, marca la zona de descens, amb la qual cosa, en cas de triomf arlequinat, la permanència pràcticament seria un fet. Mateix objectiu, de fet, que la Sabadellenca, que diumenge a quarts de 12 rep al municipal de la Creu un històric com és el Masnou. Els taronges venen de perdre 2-0 al camp del Joanenc, amb la qual cosa la salvació encara no està del tot sentenciada. Jesús Rueda Betis, l'entrenador dels de la zona sud, espera certificar-la abans de Setmana Santa.
La setmana va quedando una jornada menos y es la adecuada también porque nos vamos de Semana Santa y queremos irnos a las vacaciones, la verdad, con la tranquilidad esa de tener matemáticamente la permanencia y más jugando en casa. Yo creo que el equipo esta semana va a salir enchufado al 200% y yo creo que hay que ganar sí o sí y lo vamos a hacer.
Betis també vol aprofitar la manca d'objectius que té el rival, un Masnou cridat està a la part alta però que ara mateix no juga massa més cosa que no pas el millorar el desè lloc actual, tot just un punt per sobre del Sabadell B i dos per damunt de la Sabadellenca. Un conjunt, per cert, la Sabadellenca, que suma ja 6 victòries consecutives com a locals, ratxa que esperen ampliar els taronges diumenge contra el Masnou.
Hotel Suís.
I l'estrena de Ramon González a la banqueta del Sabadell femení s'ha saldat amb una derrota 3-2 a Sant Cugat. Les arlequinades no van poder allargar la ratxa de jornada sense perdre en un partit en el qual van entrar amb el peu. Van ser capaces després de reaccionar, però no va haver-hi prou per poder sumar algun punt. La marxa d'Àngel Codina la setmana passada va arribar amb la permanència ja assegurada i ara González proposa com a objectiu millorar el resultat de la temporada anterior.
De reto, superar clasificación del año anterior y sobre todo que las jugadoras psicológicamente puedan llegar a pasar a mejor tono. No espero gran cosa, simplemente sacar puntos, ganar el máximo número de puntos posibles y que las jugadoras acaben la temporada bien.
Des del principi de la campanya, això sí, dins del vestidor i del cos tècnic s'havia parlat d'entrar al top 5 com a objectiu d'aquesta temporada a la preferent femenina. González, però, assegura que no és una fita massa real a hores d'ara.
No me gusta mirar las clasificaciones y es un objetivo que pone la gente. Mi objetivo, ya te digo, es solventar partido a partido todo lo que queda y seguir sumando, sacar el mayor número de puntos posibles. Que a partir de ahí quedamos quintas, perfecto, que quedamos sextas. El objetivo para mí es sumar y hasta no quiero meterme en promesas de vamos a quedar quintas porque no es real. Los partidos siempre pasa lo que pasa, siempre hay imprevistos y no sería real decir un objetivo de posición.
Diumenge l'equip arlequinat rebrà Olímpia al Manu Lanzarote de Terrassa, un derbi en el qual caldrà anar sobretot ben alerta a la línia defensiva, ja que el tècnic arlequinat ha destacat la bona feina que fan al darrere les agarenques i els problemes que donen si es posen per davant en el marcador. A les 12, concretament, arrencarà diumenge aquest partit a Olímpia. Si el Sabadell femení és 9è amb 32 punts, el Manu Lanzarote ocupa la 7a plaça amb 5 punts més.
Ara, amb la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca, pots reformar i llogar el teu habitatge sense cap desemborsament inicial. Associa't i disposa de tots els serveis que et podem oferir. Ningú no et dona tant per tan poc. Carrer Narcís Giral 50, Sabadell. Telèfon 93-725-0924 o cambra@sepropietatsabd.com. Take your mark.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició.
Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 7:45 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Històries dels diners.
Aquilar o compra?
Una història de James Rhodes buscant casa.
Mejor en el centro o en las afueras.
A Banc Sabadell pensem que una decisió econòmica tan important com casa teva no hauria de tenir una única resposta. Descobreix-les totes i troba la teva a seonsiguis.com. Sabadell, sé on siguis. Ladies
and gentlemen, torna la música electrònica a la 94.6.
Vitamina Dance, amb Toni González.
Divendres i dissabte, de 10 a 12 de la nit,
Vitamina Dance, a Ràdio Sabadell.
Nova temporada carregada de novetats. Ampliem una hora més de programa amb sessions a càrrec de DJs locals.
Vitamina Dance, de la ràdio a la pista de ball.
Segueix-nos a Instagram, @vitamina946.
Vitamina.
B baixa, B doble, X, Z.
Comencen els Zeta Days
a la botiga Zeta Sabadell.
Del 5 al 22 d'abril, els dies més Zeta de tot l'any. Look cerimònia a 20 euros i 50% de descompte en una àmplia selecció de productes.
Només del 5 al 22 d'abril.
Són els Zeta Days.
A la botiga Zeta Sabadell, al passeig de la plaça Major 44.
I sobretot, digues que has escoltat aquest anunci i tindràs un regal exclusiu.
Del Sabadell com t'agrada viure'ls. Ràdio Sabadell, sempre al costat del Centre d'Esports.
El Centre d'Esports en directe a Ràdio Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Minut i mig per sobre de 2:45 de la tarda al Cercle Sabadellès. 1856 serà la temporada que ve de primera divisió al Campionat d'Espanya de pàdel. Els de la carretera de Bellaterra van assolir aquest ascens gràcies al subcampionat assolit a la segona categoria. Tot i perdre la final contra el Pàdel Damm per 3-2, els sabadellencs ja tenien garantida aquesta plaça, una categoria per sobre gràcies a les victòries als quarts contra la Red 21 Galisport i també a les semifinals davant del Pàdel Pico. Bruno Barrientos, director esportiu del Cercle, què tal, com estàs? Enhorabona.
Hola, bona tarda. Moltes gràcies. Molt bé.
Va ser-hi a Granada. Era l'objectiu, el de l'ascens, un cop hi vau anar, o us va agafar per sorpresa?
No, era l'objectiu de pujar. L'any passat ja vam jugar a segona, i vam, bueno, a veure com anava la temporada passada, però aquest any era l'objectiu de pujar a primera, sí.
Clar, fa un parell d'anys, per exemple, per ubicar-nos, el Cercle militava a la tercera categoria. Recordo, per exemple, que la Festa Major, en plena programació especial d'aquesta casa, van passar per allà pel torneig que organitzeu i ja ens dèieu que era un esport que clarament anava a l'alça en el Cercle, que cada cop hi havia més practicants i sobretot més nivell. Això és una mostra més de l'aposta ferma que esteu fent pel pàdel.
Sí, no, la nostra aposta des de fa ja molt de temps. Vam començar a sexta categoria i amb jugadors de la casa, tots socis d'aquí, i la idea era aquesta, de poder ficar el Cercle el més a dalt possible en l'àmbit de pàdel nacional, sí.
Què suposa per vosaltres tenir l'equip ara tan amunt?
Bueno, és per nosaltres és un èxit, i a nivell de ressò de publicitari és, pues, bueno, que som un dels tres clubs a Espanya que tenim un equip masculí a pàdel i un equip masculí a tennis a primera categoria nacional.
Clar, al final l'èxit va arribar a Granada, una miqueta seguint les passes que deies tu ara del tennis, uns anys després també amb el món del pàdel. Es va patir en algun moment per quedar-se fora d'aquesta final, que és el que donava accés a l'ascens, o ho vau veure clar?
No, i tant. O sigui, la primera i la segona ronda van ser duríssimes. O sigui, al final, el primer dia no tant, però el segon dia va haver un moment a l'eliminatòria que teníem tres partits en contra, i després es va donar la volta, no? O sigui, el partit que nosaltres pensàvem que guanyaríem ho vam perdre, i el que pensàvem que perdríem ho vam guanyar, no? O sigui que això del pàdel dona la volta en 10 minuts, sí.
Al final és una de les claus, no?, d'aquest esport, del per què enganxa tant.
Sí, no? Qualsevol moment vas perdent, com et dic, eh? O sigui, el partit que pensàvem que guanyaríem, perdíem un 7 i 4-2, i si perdíem aquest partit estàvem fora de la final, i es va donar la volta 6-4, 6-2, no? O sigui, que per això et dic.
La final, Bruno, simplement la cirereta, no? A gaudir-la, sabent que l'ascens ja estava a la butxaca, no hi va haver fortuna, perquè va caure 3-2 del costat del rival, però, malgrat tot, com dic, l'objectiu ja estava complert.
Sí, estava complet, però, bueno, l'altre equip és un equipàs, eh? O sigui, portaven tres jugadors que estan entre els 20 millors del món, o sigui, que estan jugant al World Padel Tour i estan entre els 20 primers del món.
I a partir d'ara què? Que és la pregunta, no? Al final sempre anem marcant-nos un cop cremat l'objectiu al següent pas. Deies, portàvem ja un any a segona, l'objectiu d'aquest ja era ascendir, ha estat suat però l'hem assolit, i ara?
Pues aprendre, a primera, i intentar mantenir la categoria. O sigui, nosaltres amb el nostre pressupost tenim que el nostre objectiu és aquest. O sigui, nosaltres no ens podem volver locos i començar a fitxar jugadors de fora pagant grans quantitats. O sigui, nosaltres tenim que continuar amb el mateix equip, que és jove, I amb el pressupost que tenim, el pressupost d'aquí de la casa, i bueno, i aprendre. Si la temporada que ve baixem, pues bueno, pues bueno, una experiència més, i l'any següent jugar a segona per intentar tornar a pujar a primera. Sí, sí.
Què diu el Nas per això? Perquè moltes vegades hem parlat del mèrit que té poder mantenir tants anys seguits l'equip de tennis a màxima categoria, veient el perfil dels rivals que teniu en aquesta categoria superior. En el món del pàdel, el rol, el paper, l'etiqueta més o menys serà similar també pel cercle?
Sí, 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 totalment, totalment. Pues la diferència amb el tennis i el pàdel és que amb el pàdel, amb la primera categoria, venen a jugar els millors jugadors del món. Bueno, a nivell de tennis estem parlant que venen a jugar els millors jugadors d'Espanya, no? I clar, aquí amb el pàdel estan totes millors, tots.
Doncs una bona manera d'aprendre dels millors i, per què no, poder intentar com a mínim donar alguna sorpresa. Bruno Barrientos, com dèiem, enhorabona per com està creixent el pàdel al cercle sabadellès i sobretot per aquest ascens aconseguit a Granada. Una abraçada.
Moltes gràcies.
Hola, soc la Gisela Ferrer, jugadora del Club Natació Sabadell, i escolto cada migdia l'Hotel Suís a Ràdio Sabadell.
I a tot això, el Campionat d'Espanya Open de Natació, que es neda a Canllong, arriba avui a l'última jornada, la cinquena, 5 de 5. Els plats forts seran principalment a la tarda, després d'una jornada de matí que ha estat segurament amb menys proves de l'habitual. Tot després d'una jornada, la d'ahir, a la qual Judit Ignacio va ser or al 100 papallona i Catalina Curró segona als dos estils, només superada per una ex del club com Mireia Belmonte. Tornem a passar per Canllong, aquest cop per últim cop, perquè el Pau ens expliqui com ha anat aquest torn de matí amb la presentació inclosa també de la nova mascota del club i també, sobretot, què hem d'esperar en les últimes hores de l'Open a les instal·lacions del Natació Sabadell. Hola, Pau Ituri, bona tarda.
Hola, Adri, què tal? Bona tarda. Doncs sí, un pas ara d'espera aquí al Club Natació Sabadell. Avui l'espera més llarga, com deies tu ara, hi ha hagut menys proves de l'habitual al matí. De fet, a les 11 del matí ja ho teníem tot enllestit aquí a la piscina olímpica de Canllong i, per tant, ara hem de fer temps fins 6:15 de la tarda quan comenci aquesta darrera sessió del Campionat d'Espanya Open de Natació que s'està celebrant aquí a Canllong. D'entrada, del matí que hem d'explicar, doncs, que hi ha hagut, com diem, poques eliminatòries. A tarda ens esperen moltes finals i, per tant, al matí hem tingut tres proves d'esprint de 50 metres on hem de destacar la participació de Judit Ignacio en el 50 papallona, on ha estat tercera, s'ha classificat per les semifinals amb el tercer millor temps i, sobretot, pel que fa també als interessos del Club Natació Sabadell, destacar que no està sent el millor campionat de Catalina Curró, de la nedadora mallorquina del club. Avui s'estrenava la seva prova predilecta als 400 estils i la veritat és que ha anat de molt més a molt menys durant la cursa i gairebé es queda fora de la final A. De fet, arribava aquí a aquest campionat amb un temps de 4:28, això sí, en piscina de 25 metres, però perquè ens fem una idea, la mínima de les eliminatòries estava en 4:39 i escaig, i Curró s'ha anat als 4:54, gairebé 5 minuts. S'ha anat, com diem, enfonsant durant la cursa i ha acabat amb aquest sisè millor registre de totes les participants. Això sí, nedarà la final A d'aquesta tarda al carril número 7, però, evidentment, doncs es queda molt poques opcions d'accedir al pròxim Mundial de Guangzhou. L'hem vist amb cara de pomes agres a Curró, no estava gens satisfeta amb el seu rendiment en el dia d'avui. Veurem què fa aquesta tarda. I d'entrada també hem d'explicar que la mateixa prova en categoria masculina, els 400 estils, Àlex Castejón s'ha classificat per la final A amb el tercer millor temps, per tant, optarà també el nedador del club a les medalles aquesta tarda. Què tenim aquesta tarda? Doncs, per exemple, a banda d'aquestes finals i semifinals que hem comentat, perquè totes les proves de 50 passen abans per unes semifinals, doncs hem d'anar a les semifinals d'aquests 50, després tindrem també els 400 estils amb Curró i Castejón, i estarem pendents també del 100 metres braça on neda Marina García, que té la feina feta, com ja vam explicar ahir, després d'aconseguir la mínima als 200 braça, neda també la final del 100 metres braça, on parteix com a gran favorita l'andrauenca Jessica Vall. Una Jessica Vall que va fer la mínima a les eliminatòries, no la va fer a les semifinals. Per tant, hauria de quedar a expenses de la decisió de la direcció tècnica de la federació per saber si va al Mundial de Guangzhou. De fet, abans fèiem una repassada, fèiem una ullada al plafó on hi ha els resultats, on hi ha signatures, les signatures dels nedadors que van al Mundial de Guangzhou. I, de fet, seguim amb les mateixes quatre, les dues de Mireia Belmonte, la de Jimena Pérez als 1.500, igual que la de Mireia Belmonte, i la de Marina García. Està sent un campionat d'Espanya molt exigent. De fet, Jessica Vall, que va fer el rècord d'Espanya al 50 braça, no va poder accedir finalment amb aquests requisits, fer les mínimes d'eliminatòries, semifinals, i després també acabar entre les dues primeres. Per tant, estarem pendents de la decisió de la Federació Espanyola de Natació. Tenim també aquesta tarda, per arrodonir-ho tot plegat, amb opcions de medalla pels nedadors del club, els 200 lliures, on hi ha la final A, Sergio de Celis i Marc Sánchez. Per tant, demà també a l'Hotel Suís farem un recull, un repàs de com ha anat aquest campionat d'Espanya Open de natació pels nedadors del club, i veurem si podem xerrar també una estoneta amb Àlex López, el director tècnic del club. Més cosetes que han passat avui, aquest matí, just després d'aquesta sessió de matí, s'ha presentat, ara sí, la mascota oficial del Club Natació Sabadell, aquí a la piscina de 50 metres, una mascota que porta per nom Clubi. La podeu veure al Twitter de Ràdio Sabadell, on hem penjat un vídeo aquest matí del disseny d'aquesta mascota, del Clubi, una mascota que ha estat creada en col·laboració amb alumnes de tercer de l'Escola Superior de Disseny, i, per tant, com diem, segurament la millor fórmula és veure aquest Clubi via Twitter, una mascota que té molts tons blaus, evidentment, també amb un toc de waterpolo, amb un casquet que porta al cap, tot i que està previst que sigui o que funcioni també per totes les disciplines, tant d'aigua com de terra, del Club Natació Sabadell. Doncs res més, recordar que aquesta tarda, 5:30, 6:15, aquesta darrera sessió del Campionat d'Espanya Open de Natació Absolut, aquí a la piscina de Can Llong, i demà tota la valoració a l'Hotel Suís a partir de les 2.
Gràcies, Pau. Per tant, pendents de les xarxes socials de cara a aquesta tarda, amb tot el menú que ens repassava ara el Pau Vituri des de la piscina de Can Llong.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell. Kiki, Jackie Chan.
Dos minuts i mig i tres quarts de 3 de la tarda. Parlem de ciclisme. D'entrada, amb un apunt molt ràpid, Maximilian Schachmann segueix com a líder de la Itzúlia, una volta ciclista al País Basc, a la qual David de la Cruz s'ha allunyat d'aquestes primeres places. El sabadellenc va perdre temps a l'etapa d'ahir, disputada entre Zumárraga i Gorraiz, i guanyada per un excompany d'equip del de Campoamor, Julián Alaphilippe, del Quick Step. De la Cruz va arribar a la meta 1 minut i 31 segons d'aquest vencedor, quedant ja a més de 2 minuts i mig a la general del líder, que curiosament és Schachmann, si recordeu, qui va guanyar l'etapa de la Volta a Catalunya, que va passar ara fa uns dies per aquí, per Sabadell. Avui, tercera etapa d'aquesta Itzúlia de 191 quilòmetres i entre les localitats de Sarriguren i Estivaliz. I canviant de qüestió, però també relacionada amb el món de la bici, la sabadellenca Ada Xinxó s'ha proclamat per primer cop campiona de Catalunya de marató en BTT. La ciclista local va endur-se el títol guanyant l'esperxada a Porquera, sent la més ràpida d'un circuit de 74 quilòmetres, força tècnic i també amb un desnivell de 2.800 metres. En directe aquí a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell, Ada, bona tarda, felicitats.
Hola, bona tarda, moltes gràcies.
Primer campionat de Catalunya, ja ens deies que no competeixes habitualment en aquest tipus de cursa, o que com a mínim no estàs molt pendent de si és campionat de Catalunya o no, sinó que ets més d'anar voltant per mig món, no competint a diferents proves?
Sí, correcte. Bueno, jo el que m'agrada més és buscar recorreguts que siguin entretinguts, que tinguin poca pista, amb corriols, senders, i bueno, bàsicament m'apunto a curses amb aquest tipus de traçat. Si són a l'altra punta del món i a més em permeten conèixer llocs nous i ens ho podem combinar amb la meva parella i fer-ho, doncs estupendo. Però no em fixo especialment en aquest tipus de campionats, no.
Per tant, mirant el recorregut d'aquest campionat de marató en BTT, era gairebé ideal, perquè hi havia molt poca pista, no? Era molt tècnic.
Sí, l'esperxada sí que és una cursa que unec. De fet, és el quart any que hi anava i participava. És una cursa molt tècnica, alguns trams excessiu per mi, jo he d'agafar i caminar si fa falta, perquè prefereixo arribar sencera que no, que no caure, tot i així també vaig caure i cada vegada hi caic, però bueno, és un recorregut molt tècnic, molt entretingut, per uns paratges estupendos, i molt exigent, tant de pujada com de baixada.
Va ser l'única dona que va baixar de les 6 hores. Com va anar aquesta cursa?
Bueno, doncs va anar a tope, no? Va ser sortir i bueno, estava bastant nerviosa perquè aquest any al ser campionat doncs, hi havia més competència entre les dones i vaig veure que podia avançar la Sílvia i la Sandra i em posava davant i a partir d'aquí no tenia cap referència, llavors va ser anar a tope a tot el que jo pogués i a veure què passava, no? I estava tota la cursa pendent de veure si m'atrapaven, i no, anava passant els quilòmetres, anava davant, però no tenia cap referència, no sabia si m'estaven trepitjant els talons o estaven una miqueta més enrere. I res, doncs vaig donar tot el que vaig poder i em va sortir bé.
Ahir teníem, per cert, per aquí el programa l'Hotel Suís, a la Sandra Santanyes, homenatjada a la Portals, a Montserrat,
I ja vam
parlar del tema. Mira, escolta. Demà parlarem també de ciclisme amb l'Ada Xinxó, amb la campiona de Catalunya de marató. Ja m'avanço 24 hores el que serà l'entrevista. Com la veus, a l'Ada?
Bueno, doncs és una ciclista de mountain bike tot terreny, no? Que ha estat molts anys porta pisant en pedra i fent carrers per tot el món. I, bueno, doncs aquest diumenge va guanyar i la veritat és que contenta que gent de Sabadell doncs estigui davant.
Hi ha relleu, no?
Sí, sempre va bé que vingui gent darrere i que apreti i que estiguin allà, home, clar.
Què et sembla, Ada?
Doncs res, molt maca la Sandra. Bueno, ens coneixem de fa molt temps perquè sí que coincidim a llocs. Jo no feia les competicions que fa ella ni molt menys. Ella diu el ciclisme, no, ha viscut fins ara el ciclisme d'una altra manera, jo doncs de manera amateur, però bueno, m'encanta que tenir aquestes companyes de bici a Sabadell i per tot arreu, i m'encanten aquestes paraules seves.
Que al final és una referència, no? És veritat que aquí a Sabadell, la de Xinxó, la Mercè Pacios, la Sandra Santanyes, el David de la Cruz en un altre àmbit, però no sé per què la bicicleta ens tira.
Sí, es veu que sí, i bueno, això doncs amb la Sandra, la Mercè, i bueno, cada vegada hi ha més dones ciclistes i per sort podem dir-ho, perquè al principi jo quan començava a fer coses que a mi m'anava més a llarga distància, curses per etapes eren molt poquetes, i cada vegada som més, i poder-nos trobar i compartir aquesta afició doncs és un luxe.
Fins i tot amb el bicitrial, amb les germanes Avant i companyia. Aquest cap de setmana, per cert, tens la Barcelona MTB Challenge. Amb quin objectiu afrontes aquesta prova?
Doncs aquesta prova t'hi pots apuntar en diverses modalitats. No vaig amb individual, vaig amb parella mixta, amb la meva parella, el Santi, i, bueno, doncs res, anem a veure aquest recorregut nou, perquè és una cursa que em sembla que és la primera vegada que es fa la Barcelona MTB Challenge, a veure què ens han preparat i, doncs, a disfrutar-ho i a gaudir-ho i a veure com ens surt.
Has vist ja competidores o parelles competidores en aquest cas? Veus que hi ha nivell, no hi ha nivell, o serà una incògnita directament?
He vist que hi ha moltes parelles mixtes, és una sorpresa i una alegria, perquè com et deia, moltes vegades ens trobem que de dones són poques, i en aquest cas he vist que dels equips, que n'hi ha 30 i pico amb parelles, 8 o 9 són parelles mixtes, i és un luxe de que puguem ser tants. Doncs res, haurem de lluitar-ho, sembla.
L'última, Ada, pensant ja en un futur més a mitjà, a llarg termini, tens un tour per parelles també en diferents etapes a Portugal, l'Eusco Bike, sí. Hard Bike, i al Canadà, el BC Bike Race, que no sé si hi ha alguna d'aquestes que et faci especial il·lusió, i ja tiro la pregunta més en la línia del que deies abans, de jo busco curses que m'agradin, i si pot ser, faig turisme també, i no tant en la prova com a tal. Per tant, m'imagino que aquesta, home, Portugal està bé, però aquesta del Canadà deu fer il·lusió, no?
Bueno, la Bici Bike Race és una prova que molta gent dels que ens agrada disfrutar de mountain bike, sobretot si ens agraden els corriols, és una prova mítica, i només el fet d'estar inscrit i de poder anar allà i participar, bueno, em fa una il·lusió tremenda. Moltes ganes d'anar-hi, i a més anem amb una colla d'amics, vull dir, de disfrutar tota l'experiència, tant la prèvia a la cursa i el després, i conèixer un nou país, i segur que molta gent.
Doncs Ada Xinxó, campiona de Catalunya de marató en BTT, encara que, com heu escoltat, no es mou tant per endur-se un mallot o un altre, sinó per gaudir de les proves allà on sigui. Estarem ben pendents i, si cal, ens ensenyes després del viatge al Canadà, encara que queda, i segur que parlem de pel mig, com ha anat la cosa per allà. Una abraçada enorme, enhorabona.
Moltíssimes gràcies.
Hola, sóc Esteve Calzada, president del Centre d'Esports, i us recomano escoltar l'Hotel Suís.
A En el tram final del programa parlarem d'handbol i també de tenis taula. D'entrada, el sènior del Club Natació Sabadell de tenis taula, primer equip, tanca la temporada aquest cap de setmana amb la disputa de l'última jornada de la divisió d'honor masculina, amb la permanència a la butxaca des de fa ja setmanes, els nedadors només aspiren a intentar quedar el més amunt possible a la taula. Ara són setens i dissabte visita Canllong la Universitat de Burgos, que ocupa el cinquè lloc però amb els mateixos punts que els locals. Això sí, amb un pro, els burgalesos encara tenen 3 partits pendents per jugar i per això el palista del club Pere Veis veu molt difícil pujar graons a la classificació encara que l'equip guanyés aquest duel. De seguida recuperem el Pere Veis, com dèiem, és l'última jornada d'aquesta divisió d'honor masculina amb la feina feta. És cert que en un moment de la temporada en el qual semblava que es podria complicar una miqueta més la cosa a la part baixa de la classificació amb una ratxa negativa que van passar els jugadors del tenis taula del Club Natació Sabadell, sobretot des de la marxa del Yuri Bechasny, del jugador rus que reforçava a la plantilla nedadora, però com diem, des de fa setmanes ja amb la feina del tot feta, amb tota la tranquil·litat del món, afrontaran aquest cap de setmana aquesta última jornada, la que és la segona categoria del tenis taula masculí estatal. Ara sí, escoltem a Pere Veis explicant la situació a les portes d'aquest partit contra la Universitat de Burgos.
Ells tenen 3 partits al cap de setmana, amb el qual encara que els guanyem nosaltres a ells, si ells guanyen els altres, ens passin endavant. Però bé, nosaltres hem d'anar, com hem fet, no?, a fer la nostra lliga, i si després a sobre podem quedar el més amunt possible, doncs molt millor, no?
Arribats a final de temporada, també és moment de fer balanç. El Natació Sabadell ha debutat aquest any a la categoria i després de, com dèiem, una gran primera volta, l'equip va passar pel seu pitjor moment a mitjans de la competició, però va saber refer-se per aconseguir els punts necessaris per continuar un any més en aquesta divisió d'honor. Per tot plegat, Veis valora positivament el nivell del club.
Amb l'objectiu complet, amb una primera volta, no dir perfecta perquè no va ser, perquè va perdre algun partit, però segurament molt millor del que ens esperàvem, i després una segona volta que els partits que la primera volta vam aconseguir treure endavant que millor ajustats, a la segona volta no hem tingut la mateixa sort o encert i n'hem perdut alguns que potser haguéssim mogut a guanyar, però el balanç general jo crec que és una molt bona temporada, tenint en compte que era la primera, al final hem d'estar prou contents.
Doncs satisfacció, per tant, a l'equip de tenis taula del Natació Sabadell. El duel entre el club i el Burgos, l'últim de la temporada pels nedadors, és dissabte a les 5 a Canllong. I, per cert, res crucial en joc en aquest partit, però, en canvi, el segon equip del club sí que tindrà un final de competició trepidant. El sènior B milita a la segona nacional i s'ha classificat ja per les fases d'ascens. La setmana passada tenia la possibilitat d'assolir la primera plaça i així aconseguir pujar de categoria de forma directa, però el Clínica Dental Virgen del Pilar es va imposar per 4-3 en un emocionant duel. Per tant, el segon equip del club encara té opcions de pujar, però no directament a primera nacional. Haurà de recórrer un bon resultat a les fases d'ascens, que es disputaran a Múrcia el cap de setmana del 27 i 28 d'abril.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet al web radiosabadell.fm.
I avui, com us dèiem, acabem amb handbol perquè l'OAR Gràcia Femení ha tancat la temporada sent penúltima. Plata amb 9 punts a 2 de l'Agustinos a la Cantia. L'última jornada amb l'equip ja descendit, les de Dani Lara van caure 34-23 a Eivissa, a la pista del Putxi, contra el quart classificat. Una temporada que ha estat dura en l'apartat esportiu, però profitosa en l'humà, segons l'ha valorat la jugadora Irene García.
Ha sigut una temporada bastant difícil per les derrotes, però per sort hem fet bona pinya, tenim un... O sigui, com a conjunt d'equip, trobo que som molt bones en això i jo crec que és el que ens ha mantingut unides, tot i haver descendit.
En el seu cas, a més, una lesió de pel mig, doncs ha frustrat una miqueta més encara aquesta temporada dura que dèiem, l'ha privat d'afrontar la campanya amb normalitat i de la qual una lesió encara no està del tot recuperada o com a mínim rendint al 100%, segons ha dit ella, amb la qual cosa un dels objectius de cara al futur en el seu cas serà precisament recuperar aquestes sensacions. Al carrer Bocaccio, ara s'és a l'espera de si hi ha renúncies per tornar a competir a la divisió d'honor plata o, si no és així, preparar un nou projecte a Lliga Catalana per tornar a aquest segon graó de l'handbol femení estatal. García creu que és més important el projecte que no pas la categoria.
Potser ens la poden donar. Crec que aquest any està més difícil que els altres que també ens ha passat, però bueno, al final, parlant personalment, és més el projecte que en la lliga en la que estem. O sigui, jo si el projecte m'agrada, l'equip és competitiu, jo no tinc problema amb jugar a lliga o amb jugar a plata.
I encara en handbol, però a la Lliga Catalana Masculina, el Creu Alta Sabadell va endur-se el derbi contra el Terrassa 32-27 en l'última jornada. Els arlequinats són cinquens, però empatats amb el Cooperativa Sant Boi, que és el sisè classificat. Sergi Cifré, el tècnic creualtenc, ha remarcat que van ser competitius contra el Terrassa, tot i el relax de no jugar-se res.
El tema és que hi ha dos partits que sortim una miqueta relaxats, perquè ja són partits complicats de cara a plantejar, vull dir, on ja no ens juguem res, vull dir, no podem accedir molt més a dalt, el descens està evitat de fa unes jornades, llavors són difícils, són partits difícils de sortir a tope, no? Llavors ja ens va passar a Granollers, que a la mitja part perdien de 5, ara tornat a passar aquest cap de setmana a Terrassa, però sí que almenys em quedo amb la part positiva i és que la segona part som capaços de remuntar aquestes diferències.
Aquest dissabte a les 8 els arrequinats tancaran la Lliga, una setmana més tard del que ho ha fet el sènior femení de l'Oar Gràcia. Ho faran a la Verneda contra un filial, el del Sant Martí Adrianenc, un equip que és jove, que planteja defenses obertes i sobretot amb un joc molt ràpid, amb velocitat. La inexperiència és un dels pocs punts dèbils d'aquest tercer classificat, segons un Cifré que s'ha marcat com a objectiu una xifra ben curiosa, puntuar contra tots els rivals. Té mèrit haver-ho fet fins a aquesta última jornada i només queda un passet més.
Si aconseguim guanyar Sant Martí aquesta darrera jornada, ens haurem puntuat amb tots els equips, no? Això també sí que és un plus, però sí que a nivell de regularitat hem tingut algun baixón, tot i que aquesta final de temporada estem millor.
Per últim, i pensant ja en un termini més llarg, Cifré dona per bona la temporada feta, independentment de si el Creu Alta Sabadell acaba cinquè o sisè, és el primer any, per cert, del tècnic al conjunt creualtenc, i sobretot ha remarcat l'inici fet i, com a punt a millorar, el de ser més regulars.
Realment poc canviaria d'acabar cinquens a acabar sisens. Em quedo sobretot amb el bon inici que vam fer. Sí que com a, per aprendre i millorar la mala ratxa que hem tingut el desembre, gener, febrer, que ens hem deixat punts, que ens podien haver estat una miqueta més amunt, i almenys aquest haver sigut capaços també de refrenar i acabar bé la temporada, però et dic que queda la Copa i a veure com acaba tot.
El comiat de la Lliga pel Creu Alta Sabadell en vol serà dissabte a les 8 a la Verneda contra el Sant Martí Adrianenc B. Tot això pel que fa al menú d'avui, dimecres 10 d'abril del 2019. Demà aquí a l'Hotel Suís tindrem l'anàlisi en clau sabadellenca del Campionat d'Espanya Open, nedat fins aquest vespre a Canllong, com ens explicava ara fa un moment des d'allà el Pau Vituri. Escoltarem Adri Cuevas, Manuel Gato i Arturo Rodríguez, centrat ja en la visita del Lleida Esportiu a la nova Creu Alta, com deia també abans el Sergi Parc, un equip que ve en dinàmica negativa, a diferència dels últims que s'han enfrontat al Sabadell. Saludarem el Xavi Bonastre, company de Televisió de Catalunya i també runner, atleta que porta la tira d'anys corrent i que presenta demà aquí a Sabadell el seu llibre 100 històries del córrer. I a més també passarem pels Estats Units per saludar un altre bon amic de la casa, l'Àlex Pareja, amb el seu Living in America. D'aquesta forma, tanquem el programa d'avui amb el Toni González i la Rocío García en el control de so. Més informació, com sempre, a través de les xarxes socials. Ens podeu trobar a @radiosabadell, a través del Twitter, també al Facebook o a l'Instagram. I, si no, tota la informació esportiva i de la resta de la ciutat també a radiosabadell.fm, al nostre portal web. Demà més, amb el Pau Vituri al capdavant del programa. Que vagi molt bé. Adéu-siau, una abraçada.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.